Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Molt bones, què tal? Com esteu, Vitaminers? Ja tornem a ser aquí amb un nou episodi, un episodi molt especial de Vitamina and Friends, aquest sisè episodi, sisè capítol de converses i reflexions amb digis i productors de música electrònica. Avui emetem la segona part de la conversa amb David Tort, un dels digis catalans de música electrònica més reconeguts arreu del món, amb una trajectòria increïble, impressionant, molta feina a l'esquena. I res, anem a gaudir d'aquesta segona part on conversarem sobre producció, sobre què és viatjar, no? Què és punxar fora d'aquí, de les nostres fronteres, com viuen la música electrònica fora de les nostres fronteres i sobretot consells, reflexions, com veu en David la música i com ens la transmet. Sisplau, agafeu paper i boli perquè aquí comença la segona part de la conversa amb David Tort. Benvinguts i benvingudes al Vitamina and Friends. Som-hi!
Temps de conversa. Obrim els micròfons de la 94.6. Estàs escoltant Vitamina Dance.
David, de la producció, la importància de produir també per donar-te a conèixer com a DJ una mica, això sempre es parla, no?, de que s'ha de produir per donar-te a conèixer i per també has de tenir una base com a DJ. Per tu, que ho hem parlat abans al principi, a l'inici d'aquesta conversa del Vitamina and Friends, quin és el secret per ser un bon DJ?
No t'ho sabria dir. Tornem a allò d'abans. Jo vaig néixer DJ. El que passa que no ho vaig descobrir fins que tenia 14 anys i vaig veure un DJ i vaig dir, ah, és això. O sigui, això és el que jo he de fer. Però jo crec que es neix i pots aprendre a mesclar, pots aprendre moltes coses, pots aprendre, però allà un DJ de puta mare es neix.
Es porta dins.
I punto.
La frase del Jordi Carreras ens deia, no és el mateix ser DJ que fer de DJ.
Totalment d'acord, totalment d'acord. És que clar, estem en una època que quadrar dos discos no costa res, perquè t'ho fa el Pioneer o el Denon. Però abans era com, aquest tio se'n mescla molt bé perquè aconsegueix amb els vinils, que a part de fluctuacions elèctriques se'n va de tant en tant de pitch, punxa molt bé. Francesco Farfa, punxava molt bé. Christian Varela, amb vinils, 3, 4 vinils a la vegada. Hòstia, això punxa molt bé. Però és que a més, et porta una sessió que et porta la gent a un clímax, que agafen un èxtasis de trance, que s'obliden de la vida. Això és un DJ, no? I un concert igual, o sigui, és el mateix. Hem de portar el públic a un lloc mental que estiguin en la glòria i ja està,
i que marxin a casa
a casa com marxaven de l'Atlàntida dient, ha sigut la millor nit de la meva vida, però el dissabte següent era perdona, aquesta ha sigut la millor nit de la meva vida, no?
David, de totes les teves etapes com a DJ, hem parlat sobretot ara de Resident, però quan vas començar a produir, a fer música, et vas donar a conèixer la resta del món, ja et van començar a trucar de tot arreu pràcticament. Quin canvi vas veure a l'hora de ser resident i després ja anar com a artista convidat? Quan arribaves a cabina, com et senties?
Un gran canvi, perquè jo quan era resident, per exemple, a l'Atlàntida, tornem-hi, un dia vaig dir, la dona la neteja, no vull que entri aquí, perquè la netejo jo a la cabina. I llavors, per què? Perquè ens trobàvem coses fora de lloc o algo sobre el plat, i amb tota la bona intenció. I aquí és la meva habitació, no vull que entri ningú. M'ha dit, estàs segur? Sí, seguríssim. Llavors, cada dia, abans de la sessió, cada dia, entràvem, escombràvem, fregàvem, netejàvem els plats i tot això. Llavors, clar, de passar d'això, o sigui, sopàvem a la cabina inclús, o sigui, era... I això ho he fet sempre, a l'UFOS aquí a Vilanova, jo em netejava el meu, és la meva zona. Passar d'això, arribar a un lloc que et venen a buscar amb un carraco, et porten a l'hotel, et vinc a buscar a tal hora, et porten a sopar, dius, hòstia, què ha passat aquí, saps? Bueno, què ha passat ja ho saps, què ha passat. Però el xoc mental per un tio de Vilanova i la Geltrú, de cop trobar-se a Manhattan dins d'una limusina o el que sigui de turno, i tot això va ser un xoc bastant difícil per mi d'assimilar, no? El que estàs buscant tota la teva vida i tot allò pel que has lluitat i tal... Quan ho tens, dius, hòstia, no sé com agafar-ho, això. O volar 5 setmanes seguides a Colòmbia, anar i tornar, O inclús la meva dona, a vegades, recordo que em deia, no, aquest bolo no hi vas, perquè és que mira't, tio, estava prim,
cert,
cansat.
Va ser la teva manager.
Va ser la meva manager 6 anys, molts bons 6 anys de la meva carrera. Perquè ella va estudiar molt, molts anys, moltíssims, o sigui, no sé, va estudiar un munt. I quan es va posar a treballar no li agradava la feina, de química, era de química. Em deia, hòstia, és que no... I un dia estàvem a Eivissa a la platja i jo sóc un flipat de la vida, o sigui, jo tinc idees estúpides que després resulta que tenia la raó, vale? I li vaig dir, doncs, tia, vine a treballar amb mi, o sigui, en aquell moment ens ho podíem permetre, jo estava treballant molt, vaig dir, deixa la feina, i la va deixar i va venir amb... Mira, això és el que té Eivissa, no?, que et porta a altres dimensions.
És així, Eivissa.
Sí, sí, és així. Veritat, sí. I vam passar uns 6 anys molt bons.
I vau compartir, doncs, això, escenaris, cabines, de llocs, de tot d'arreu. Sí.
Bueno, molts dies ella no venia ni al show, perquè és que és molt hardcore la vida del tour, eh? Molt hardcore, vull dir, surts del show i a vegades no tinc temps ni de fotre'm una dutxa per anar a l'aeroport. I dic, hòstia, és que vinc de suar a l'escenari i tal. No sé, un que recordo que vaig fer 3 bolos a Brasil... D'allà vaig volar directament a Miami, em vaig dutxar al lavabo de l'aeroport com podia perquè ja punxava a les 5 de la tarda. Però és que és brutal.
Quin ritme, eh?
Però és guapo, no?
Quin ritme, és guai.
És guai, és guai, és superguai, però els sers humans no estem preparats per això així de cop, no?
Amb qui has compartit cabina així, de noms tops? Que et facin il·lusió que vas dir, ostres, estic punxa.
Però compartir cabina...
Si és una paraula, és veritat, ara que ho dius.
No sé què dir-te.
Sí, sí, és veritat.
A mi em fa molta més il·lusió... veure el Carl Cox punxant una cançó meva, saps? Això em toca la fibra, de dir, hòstia, a aquest senyor li ha agradat la cançó i l'està punxant. A l'estar a la mañana li vaig enviar i el va estar punxant 2 anys perquè va trigar 2 anys en sortir. I jo veia Awakenings, al disc, Ultra Miami, 2 anys seguits, al disc, a Tomorrowland, a tot arreu, no? I deia, hòstia, això em fa una il·lusió que t'hi cagues, no? Però compartir cabina, saps què vol dir compartir cabina? Que tu estàs al backstage... Hi ha un tio punxant, i quan ell acaba, surt i tu entres. Ja, xau, això vol dir compartir cabina. No
parles gaire amb els DJs?
No és que no parlis, és que no tens temps. El tio surt extasiat d'allà, vull anar a menjar un sushi aquí darrere. I tu estàs amb tots els nervis abans d'entrar, vale? Llavors, ens saludem i ja està. Ens donem una abraçada. Si no el coneixes, te'l presenta. Mira, aquest és tal. Algun ni et mira. Això també, d'aquests també n'hi ha, eh? Però... Jo he compartit restaurants amb DJs i m'ha encantat. O trobar-me'ls el dia següent del bolo, que ens allotgen al mateix hotel i a l'esmorzar. Per exemple, un dia vaig trobar el Dash Berlin i el dia anterior havíem compartit cabina en teoria i no vam parlar ni un minut perquè, clar, quan tu arribes al festival, arribes amb un cotxe, et queden 10 minuts per entrar a punxar i ell surt de punxar. És que és un... Ens creuem, no? I aquell esmorzar a Colòmbia me'l vaig trobar allà i vam tenir una conversa increïble... Llavors, hòstia, m'agrada la teva música, a mi m'agrada la teva, m'està parlant de producció, de la vida, de tot, no? Vull dir, compartir cabina... Jo he compartit cabina amb el de les llums i hem fet superamistat. Jo, compartir cabina és això, treballar amb una persona durant la nit, no?
Doncs m'agrada com has especificat això, eh? Que compartir cabina és una paraula que es fa servir molt, compartir
sí,
cabina.
Sí, com que has pinxat, amb qui has punxat? Que... Pues, és que jo sempre punxo sol, vale? O sigui, no he punxat amb ningú que pugui dir... Clar, punxo amb el meu soci, fem back-to-backs guapíssims, compartir cabina amb el Marquem, doncs és guai, no?
Quan prepares una sessió, David, tens plan A i plan B? Allò que diuen, ostres, que no m'està ballant ningú.
Jo tinc plan... tot l'abecedari. O sigui, jo preparo una sessió... O sigui, abans jo recordo viatjar amb 60 vinils. I quan se m'acabaven, o entremig, anava punxant les cares Bs. Això era una pressió molt heavy,
sí,
no?
Sí.
Ara viatjo amb un USB... I jo porto uns 180, l'altre dia que vaig punxar aquí portava 180 i pico cançons, que no les poses en... I vam punxar 6 hores, eh?
D'un-hi-do.
Sí, amb el McCoy i jo ens anàvem tornant i tal, i bueno, ell va fer la seva sessió, jo la meva i després un back-to-back, que és com ho fem aquí i ens agrada així. Clar, 180 cançons, què em posaré? No sé, 50, punxant una molt bona estona... Llavors, aquí està el meu plan. L'únic que faig al Recordbox o a l'Engine, depèn de quin sistema punxo, Denon o Pioneer, em preparo la sessió com em prepararia la maleta dels discos. O sigui, primera hora i anem pujant, no? perquè doncs, només per saber com porto la música ordenada. I quan busco una cançó que em ve al cervell, perquè a mi em venen, o vas mirant la llista, a mi em costa molt mirar una llista de temes, perquè jo sóc un DJ molt visual, perquè és on vinc, jo sóc de mirar portades, no?
Etiquetes de vinils.
Clar, sí, sí. Mirar portades, la portada vermella, clar que sé quina és, però és aquella vermella, llavors, pam, ja el treies, però... Això et facilita la feina perquè estàs mirant endavant tota l'estona, no t'has de girar a buscar la maleta, sempre estàs veient al públic, o sigui, el de l'USB és una passada, no? Què vull dir? Doncs això, porto les cançons ordenades per saber on està la música, però no seguiré aquell playlist mai de la vida, eh? Segur, perquè ponxo de la primera, inclús tinc, no sé, 8 o 9 intros, a vegades començo amb un tema, depèn si he de fer una intro perquè t'apaguen les llums i tal, i comences com un show, si no... Pues igual mesclo el disc, que això un dia em van dir, hòstia, perquè això m'ho va fer el Tommy Trash. A Miami jo vaig acabar amb una cançó i ell va entrar i en comptes de posar una intro, va mesclar el seu primer tema amb el meu últim i va continuar. I vaig dir, hòstia, que guai, no? I el meu manager em va dir, clar, és que això vol dir que li estava molant el rotllo i ha volgut continuar des d'aquí. Molt, molt bon disc el Tommy Trash, vale? Amb estils completament diferents.
Sí, sí.
I després ja es va posar en el seu rotllo. I dic, hòstia, doncs això, així és com es fa en realitat, no? O sigui, és una manera guai de fer-ho. Molt amistosa, tant pel públic com pel tio que ha estat abans que tu, no? I ja no sé què venia, això, és que, clar...
T'ha passat algun cop d'anar a un club o a un festival? Bueno, un festival potser no tant, però a un club. I no encaixar i que la gent t'hagi girat esquena?
No. No m'ha passat això, però sí he patit. He patit per haver de fer que... entren al meu rotllo. Per exemple, tornem a Brasil, un lloc que era molt, molt exclusiu, molt de luxe, i em van dir, ui, aquí la gent és supercomercial, i vaig dir, tu tranquil, ¿vale? Per què m'has portat? O sigui, tu has fet la teva feina?
Confia en mi.
No, no, és que jo els dic als promotors i als homes del club, a vegades em diuen, no, aquí els agraden les cantadetes i les acaberes, i dic, perdona, qui és el DJ? Tu o jo? Jo no, m'has portat. Ara tu, ves, obre't una ampolla de xampany i relaxa't, tio. I deixa-m'ho a mi, vale? Això, clar, fa patir també, perquè ara ho he de fer de puta mare aquí, perquè si no... Però es fa. Però si he patit, a vegades a dir, hòstia, no pillen el Tech House, no pillen aquest. A veure aquest que és un èxit. Tampoc. Vale, però són 10 minuts de patiment. Acaben entrant. O sigui, i aquí està el portar molts anys, no?
Suposo. La psicologia de pista.
Suposo que sí. Do you remember? What we did last night? I don't really care who you are. You are a stranger. Vitamina Podcast, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
David, una de les coses també molt importants a l'hora de viatjar és l'anglès. Tu quan vas anar a Los Angeles, després quan vas començar a recórrer món, et va costar molt això de l'anglès? Quin nivell tenies?
Zero. This is a pencil. És l'única... No, tenia un nivell, doncs, de l'educació que ens van donar a nosaltres als 80, aquí. Sí.
Justet.
Molt just. Parlava una miqueta d'anglès, d'haver treballat a Sitges, però no. O sigui, no em defensava. Vaig anar a Los Angeles, vaig tenir la sort que es parla molt d'espanyol allà. Hi ha molts mexicans, el meu grup d'amics són chicanos, gent segones, terceres generacions de mexicans que han nascut allà parlant un anglès molt bo, però molt de barri. I vaig aprendre ràpid, la veritat. Perquè també em vaig començar a comprar llibres de producció que eren en anglès. No els entenia, però entenia... O sigui, no els entenia. Més o menys, o sigui, no pillava tot el llibre, però entenia del que estaven parlant. I el parlar el mateix llenguatge que jo, sobre fader, cut-off, saps? Aquestes paraules tècniques, doncs anava lligant caps. I després em vaig començar a comprar novel·les, però després al viatjar... És que per collons, has de menjar, has de dormir, t'has de comunicar a l'estudi. Amb el Disciple al principi era un drama. Sort que el meu amic, ell ens traduïa, no? Però jo vaig dir, no, això no pot ser. Però el vaig aprendre així, sol.
No s'ha de tenir vergonya a vegades? Perquè...
No tens vergonya quan estàs en un altre país. Clar, és que si no t'entenen. I el primer dia d'estar a Los Angeles estàvem fent macarrons i em va dir el Rafa, baixa al súper i compra formatge ratllat. I vaig tornar a casa sense formatge ratllat. No vaig aconseguir comprar-lo. Imagina't. O sigui...
Doncs recomanem que...
No, és que clar, és que l'anglès és bàsic.
Que ens posem les piles.
Sí, després vaig aprendre portuguès. Entenc l'italià, entenc el francès, però no el parlo. Però... A veure, no sé. Crec que tenia una facilitat pels idiomes i no ho sabia, no?
Doncs la clau és viatjar, també. I
sí,
descobrir món.
Sí, viatjar.
Viatjar, abans parlaves d'Ibiza, una illa que tenim aquí al costat, a 20 minuts d'avió. Què em pots dir d'Ibiza? Què et transmet aquesta illa?
No, Ibiza ho és tot per mi, també, perquè jo vivia a Ibiza, inclús, l'any 2004 i punxava l'Atlàntida, o sigui, anàvem a avió a treballar. Ibiza em va canviar la vida, també, perquè, de fet, l'any 87 o 88, en un viatge de fer de curs vam anar a Ibiza. I jo quan vaig veure allò vaig dir, però això què és, saps? O sigui, és increïble la vibració, la gent, com es vestien, no? Imagina't, època acid house, tot de colors fluorescents i tal. No vaig anar a cap discoteca perquè era molt petit. Bueno, molt petit, tenia 14 anys, no? Però no vaig ni intentar anar a patxar ni res. Però, hòstia, del Vila, tot el que és la illa en qüestió em va canviar la manera de pensar. I després sí, vaig anar tornant. Vam viure allà, vaig tenir dos estius, vam tenir pis, he punxat a totes.
A totes has punxat?
A totes.
Ostres,
sí.
Quina sort, poder dir això.
Bueno, sort, tornem.
Feina. Sort i feina.
Sí, és una sort, però clar, per algú serà, no? He punxat a totes.
Com veus l'evolució d'Ibiza en els últims anys? També s'ha incorporat a vegades la música urbana.
Això no em mola gaire, però clar, jo no soc ningú per dir... si em mola o no, sinó l'empresari és el que decideix. Però sí, va ser un xoc veure que posaven reggaeton a les grans sales. Fins que vaig parlar amb un dels empresaris i em va dir, bueno, però és una nit per setmana i té el seu públic i aquí hem de guanyar diners. I vaig dir, tens tota la raó. Però clar, hòstia, ja n'hi ha prou, no?
I què opines, David, que hi hagi, per exemple, ràdios aquí de la nostra terra que s'han caracteritzat per la música dance, per la música house, per cultivar, no? A fer això des de que érem jovenets, anar escoltant dents a la ràdio, promocionant artistes locals, i que avui en dia hagin decidit també canviar cap a la música urbana. Com veus tot això també de la música urbana?
Mira, jo no sé de quina ràdio em parles en concret, però em puc imaginar que alguns ho han fet, perquè jo escolto molt de Ràdio 3, ¿vale? Quan vaig en cotxe només, i jo soc molt de Spotify, o sigui, la ràdio... Em sap greu dir-ho a la ràdio.
Quina llàstima.
Em sap greu dir-ho a la ràdio, però... Últimament, aquests últims anys, no l'escolto gaire perquè no tinc l'opció tampoc, perquè estic tot el dia a l'estudi i quan me'n vaig a casa, doncs, no posem la ràdio. Però sí quan vaig en cotxe, sempre. Clar, a mi m'ofèn bastant, ja no per l'electrònica, sinó per la quantitat de grups de pop que tenim aquí al país, que són una passada i estan triomfant a Mèxic i estan triomfant a tot Sud-amèrica, em molesta bastant... que entrin a la onada del que està de moda. perquè a més estem educant una generació com la meva filla, que té 9 anys, que a casa tenim prohibit el reggaeton, vale? Està prohibit. Perquè no penso que sigui música per una nena de 9 anys, no? Després, quan sigui gran, que escolti el que vulgui, però jo l'estic intentant educar musicalment d'una altra manera, com van fer amb mi, i com sempre he volgut que sigui. Escoltem David Res, escoltem música de nens, però hi ha un límit que no es pot traspassar. Llavors, jo lo del reggaeton ho he viscut des d'abans que arribés aquí, perquè viatjo molt a Colòmbia, viatjo molt a països llatins, i jo veia com una cultura seva, que era molt massiva allà, ja, fins que va explotar a tot el món, no? Però igual, com tot, jo quan dic a la gent, a la meva dona, dic, això s'acabarà, i em diu, tu estàs boig, això no s'acabarà. Bueno, no dic que s'acabi ara.
No, però portem que... molts anys de música llatina,
sí, però vindrà una altra cosa.
Urbana.
Però és que vindrà una altra cosa, com sempre. Després què va passar? Es va convertir en trap, però el trap ja existia, però el van urbanitzar. Pues vale, em sembla perfecte. Què passa? Nosaltres amb la resistència ho hem sigut sempre. Quan jo començava a punxar, no sonàvem a la ràdio, no érem al mainstream. I aquí estem. O sigui, que el David Guetta, gràcies a Déu, va fer una gran feina el 2009-2010, ens va posar a l'escena pop amb els DJs, va ser molt bo, però també va acabar sent contraproduent perquè tothom volia fer allò, no? Què passa? Quan puja molt un estil mainstream, a l'underground també puja molt, perquè hi ha, quan hi ha molta demanda d'una cosa, arriba un moment que se satura i la gent diu, no, ja en tinc prou, i torna a pujar l'altre. O sigui que jo estic molt tranquil. Que no som els números uns a la ràdio ara, és que més igual no hem sigut mai, no? I aquí, quan ho hem sigut, no érem nosaltres, eren 5 artistes. Calvin Harris, David Guetta, o 15 artistes, no sé. Crec que no passa res, però crec que l'han cagat bastant fent això.
I com vas viure també l'època de l'EDM? Any 2011-2012 fins fa
L'EDM,
poc?
Sí, l'EDM em va passar una cosa molt curiosa, i és que, clar, jo estava treballant amb el segell de l'Axwell, de l'Steve Angelo, abans de l'EDM. O sigui, just en aquell moment que començava. Però per mi no era EDM, era Progressive House, que és el que jo feia en aquella època. Jo he tingut èpoques de Tech House i de Progressive, o sempre he fet de tot, em penso. Llavors, em van incloure en un sac en el que jo no hi pertanyia. Què va passar? Doncs que vaig haver de... Vaig marxar perquè no em sentia a gust, i no em sentia a gust punxant a festivals, i em portaven a un festival perquè jo estava en Axton o a Size o estava publicant remixos pel Tiesto, que m'encanta la feina que he fet, m'encanta la música que he fet, vull dir, no m'arrepenteixo de res, però, clar, jo veia punxar l'Steve Aoki i després em tocava a mi, i jo no sóc això.
No estàs molt a favor, això de...
És que jo no sóc això.
Del xampanya cabina, no, David?
No, gens. Xampanya, tirar xampany i tot això, bueno, el que ho faci, que faci el que vulgui. Però per mi no és com ha de ser, perquè no em pertany, no em sento a gust. Llavors, la meva comunicació amb el públic és una altra, no? I això, vaig dir, què faig? Em vaig muntar un segell, vaig obrir Hotel Records, i vaig dir, vaig a fer el que he fet sempre, que sé jo mateix, i passi el que passi. De fet, aquell dia vaig trucar al Luis Díaz de Space Miami, que vaig ser resident 6 anys allà, i és un tio que té molt de criteri, tenim molt bona relació. Li vaig dir, tio, vull tornar a les meves arrels, i em va dir, fes-ho ja, passi el que passi, tu ets el David Tort i ho has de ser sempre. I vaig dir, pues vale, és que no he deixat mai de ser-ho, però sí que en l'escena en la que estava em portaven a punxar llocs que no... Jo volia estar a l'altre tent, el més petit, el de 1.500 persones.
És que has arribat a punxar el Tomorrow.
Sí, a Tomorrow em vaig punxar, em van portar Dimitri Vegas i Like Mike al seu stage per obrir-los amb ells la sessió, que és una altra. Parlava abans del resident que obre pels famosos, i ho faig molt, i m'encanta. De fet, el Sander Van Dorm sempre em porta a Miami, però sempre, des dels últims anys que publico amb Dorm, per obrir-li el concert, i jo m'ho va supipar, i m'encanta, vale? O sigui, no necessites ser l'estrella de la nit. Si tens un slot en aquella nit, ja, tio, ets un afortunat, m'entens o no? I ho disfruto molt.
Trobes a faltar humanitat, David, en el sector? Abans parlàvem del segell discogràfic, de que tot s'ha digitalitzat. Abans també ens deies, no?, que anàvem a la botiga de vinils a buscar la cubeta, ara tot és digital. Trobes a faltar humanitat en el sector de la música electrònica? Més contacte físic?
Home, clar, contacte sí que el trobo a faltar, però pensa que la nostra indústria, i més en el nivell que treballo jo, que és fora de casa, tot sempre ha sigut per mail o messenger. Llavors penso que avui en dia tenim un telèfon que el porto a la butxaca, em puc comunicar amb qui em doni la gana en qualsevol moment, fem un FaceTime, fem el que sigui. I et diré una cosa, la indústria musical, per mi, és la indústria més unida que he vist mai en ma vida. Perquè parlen molt de que ens putegem entre nosaltres, que... A veure, sempre hi ha un que és una mica, d'alguna manera, no? Però en realitat, tio, entre els artistes, és que jo ho sé, i ho he dit moltes vegades, som la indústria més unida que existeix perquè ens estimem, ens respectem, que hi ha un imbècil de torn, clar, com a tot arreu, però estem molt units als artistes i també amb els segells. Costa molt arribar a un segell quan ets un newcomer? Sí, però a mi em tracten superbé i també em diuen que no, a vegades, mira, aquest disc no és per mi, envia'm el següent, o sigui, hi ha un molt bon tracte, molta educació, per això sempre dic que quan envieu un mail amb una demo s'ha de ser molt educat, frases curtes, no diguis t'envio la meva bomba, saps? O sigui, perquè la gent en realitat dels segells són gent amb molt professionals i sobretot molt educats, no?
Sobre l'estat de salut de la música electrònica aquí a casa nostra, Barcelona, Catalunya, Espanya, Eivissa, quin estat de salut té ara mateix l'electrònica al nostre país?
Jo crec que molt bo. Com a mínim estàvem arribant a un punt molt, molt bo abans que comencés la pandèmia. Però, clar, evidentment, no és com els anys 80 o 90. No, tampoc pretenem que ho sigui. O sigui, hi va haver una escena molt bona a València als 80. Vale, però és que estem parlant de fa 35 anys. O sigui, Barna era... Sortíem un dijous a Barna i podies anar a un munt de llocs i d'after i tot. Ok, però allò ja va passar, no? Ara com és? És així. Però sí que electrònicament estàvem en un supermoment. Tenim molts artistes. Jo me'n recordo quan érem 3. O sigui... Chusan Ceballos, Deformation, jo, que jo sóc el més petit, o sigui, el que va arribar més tard, n'hi ha més, però parlo dels que punxàvem a Miami i tot això, no? Ara hi ha un munt de penya que fa música i molt bona, i hi ha artistes que a vegades veig, hòstia, aquest tio és espanyol, no? I porto un any punxant la seva música. M'encanta això. Estem en molt bon estat de salut. Tornant a Eivissa, que em deies abans, perdona que et digui, però és que m'he deixat alguna cosa per dir. És que estic fart de sentir que tothom diu ja no és lo que era. Clar que no és el que era, és que tu tampoc ets el que eres, res és el que era. Però Eivissa segueix sent una passada per mi, encara que posin reggaeton, ¿vale? Vull dir, Eivissa és un lloc únic i sempre ho serà, mai serà el que era, i això espero, hem d'anar endavant i no endarrere, no?
Clar, aquesta evolució, però és que aquí hem tingut una molt bona cultura de club, a Barcelona sobretot.
I a Girona.
Girona, cert, no es parla molt de Girona quan parlem d'electrònica.
No es parla molt de Girona, però nosaltres on anàvem de festa quan teníem 18 anys és a Girona. Anàvem al Blau, a la Sala del Cel, Raig Dinc. Allò era increïble, perquè clar, frontera amb França, venien els DJs francesos, punxaven un so que aquí no estàvem acostumats, no? I llavors vam dir, això ens mola i ho volem investigar. I anàvem cada setmana a la Sala del Cel, anàvem pràcticament cada setmana.
Doncs reivindiquem també Girona com a...
Girona va tenir una escena molt bona que encara... Vaig veure que hi ha un documental ara, en algun lloc, però arribarà sortint a la llum tot el que va passar al nord de Catalunya, que és brutal.
S'ha de sortir una mica de Barna i de...
Bueno, sí, és que és molt diferent, són mogudes molt diferents.
Avui David, estàs parlant amb un millennial. Jo he nascut musicalment a partir de l'any 2000, al house, no?
Sí.
Èpoques com Matiné, també una promotora de música electrònica, de festes, de sessions, van estar a Eivissa, tot el món també. Què opines de Matiné? Com recordes aquesta època?
Jo, la meva experiència amb Matiné és molt bona, perquè ells, quan van entrar a Atlàntida, que jo estava allà treballant, em van tractar superbé, vaig tenir una relació molt bona, de fet la segueixo tenint amb ells, i em sembla que van fer una molt bona feina, perquè van massificar l'escena de club, que era molt minimal, no? He sentit gent que es queixa d'això. Jo no tinc cap queixa, perquè és que tot el que fem, tota la gent que ens ajuda a arribar a més públic és bo per nosaltres, no? Jo crec que vam fer una molt bona feina en el seu moment, molt, molt bona, i no tinc res més a dir, vull dir que el que ja t'he dit, que jo vaig tenir una experiència brutal amb ells.
I de les promotores actuals que tenim per aquí a la nostra zona, què et semblen? El tipus de música que posen, el format de festa, no? De sessió...
Per exemple, el Rou. El Rou em sembla que també ha fet molt bona feina. El Rou ara mateix és potser la més coneguda, no? Però estem parlant d'una gent que porta 40 anys a la indústria, no? No sé quants. O sigui, no han fet res que no hagin fet ja. El que passa que ara el públic està més preparat. Sempre hi ha algú que despunta i és per la bona feina. O sigui, jo crec que al Rou, per exemple, hi ha una molt gran inversió. si algú es gasta els calés per fer arribar la nostra cultura a més gent, xapó, sempre.
Per tancar el tema dels festivals, de la música, de totes les promotores que organitzen esdeveniments de música electrònica, et sap greu a vegades quan s'organitzen aquí festivals al costat de casa teva que portin més artistes internacionals que artistes locals en el cartell?
Sí, sí, a vegades penso, i ja no només amb mi, però amb molts més, no? Que penso, home, amb tot el que tenim aquí, però clar, ells sabran com volen organitzar el seu line-up i a quin públic van i quina és la seva filosofia. Nosaltres no som ningú per dir, home, hauries de portar aquest que és de Sitges i és molt bo, no? Ells sabran. No ens hi podem posar en un model de negoci que no és el nostre i està tot superestudiat. El que sí que em queixo és dels festivals en general de tot el món, que potser haurien d'anar pensant en canviar el line-up, no? Perquè, tio, o sigui, des de 2012 és el mateix line-up a tot arreu. Si no es repeteix en un, es repeteix a l'altre o... Sempre són els mateixos artistes i penso, ja n'hi ha prou.
Ja creus que la pandèmia canviarà una mica aquest tarannà?
Espero que sí, perquè d'algú ens ha de servir aquesta pandèmia, no? Jo crec que ja he vist una neteja, no jo sol, ho he comentat amb companys de feina. Em sap greu dir-ho així, hi ha hagut una neteja, perquè sona molt malament, però sí que és veritat que hi ha hagut una neteja a tots els sectors, no? Llavors, això és selecció natural moltes vegades.
Sí, sí.
I
l'evolució.
És selecció natural i pues, si em toca a mi desaparèixer, em tocarà a mi. Però jo penso que els que sempre han estat allà o inclús els nous que venen, però venen amb idees fresques, amb ganes i artistes de veritat, tindran la seva opció, no? Jo penso més en els que venen, que tindran un lloc perquè alguns ja no hi seran.
Anem a obrir un meló, David, anem avançant en aquesta conversa avui, en aquest Vitamin and Friends. T'agraïm moltíssim que ens hagis convidat aquí a la Daurada, ens trobem davant del mar. Fa un dia una mica rúfol, però bé, parlant d'electrònica tot passa més ràpid.
Què és rúfol?
són coses del Vallès, no?
Hòstia, rúfol no.
Ennubulat.
Vale.
Un dia lleig. Ja ara t'ha fet gràcia.
No, sí, és que rúfol ja sona lleig de per si, saps?
Doncs, David, m'agradaria obrir un meló. Anem a conèixer-te una mica més, la part més personal.
Obrir un meló tampoc és molt del Garraf.
Aquí el Xató, oi?
Sí. Que per cert, el Xató és de Vilanova i porten anys dient que és de Sitges.
Sí, és veritat, eh?
Acabarem malament al
final. És veritat, això. Doncs obrir un meló, obrir un nou tema per anar avançant. Sobre l'entorn, la família. Perquè això a vegades no es parla, tot és a l'artisteo. Però com viu la família? En el teu cas, que t'hi dediquis 100% a la música, però ja des del principi, els teus pares, per exemple, com van entendre que et volessis dedicar a l'electrònica?
Els meus pares van ser els difícils de convèncer. De fet, no els vaig convèncer, però jo ho vaig fer. Però la meva dona, portem junts 25 anys, o més. Jo crec que 26 ara, al juny o alguna cosa així. Què vol dir això? Que em va conèixer així. I em va conèixer així quan estava a la versió 1.0 de mi mateix, vale? I m'ha vist créixer i m'ha ajudat a créixer artísticament i com a persona en tots els aspectes. I la meva filla no coneix una altra cosa. O sigui, la meva filla, quan li dic, vaig a punxar, vull venir, és que no pots venir perquè és de nit, i s'enfada. I dic, però a veure, però aquí la Daurada de dia sempre ve, i clar, l'altre dia va venir amb les amigues i jo veia els nens com flipant, i ella la vaig veure tan normal perquè no coneix una altra cosa. Per ella és normal venir amb mi a muntar, i la sento aquí a l'escenari, li dono un gelat, i ella, bueno, per quan tenia 3 o 4 anys, té un gelat, vinga, i el papa va muntar els Denon i ho entén, li encanta bé l'estudi, no sé, som una família normal, l'únic que jo em dedico a algo que pot semblar no normal, però ho és, perquè saps quants músics, productors, DJs hi ha al món? Mogollon. Vull dir que jo m'hi dedico molt a la família. També he passat molt de temps fora. Quan va néixer la meva filla, jo estava viatjant molt, 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 i llavors vaig decidir, en comptes d'estar tant de temps fora, fer mini-tours i tornar a casa i quedar-me 3 setmanes. I hi ha molt... Per exemple, la nit de Reis jo no treballo perquè la nena està en una edat que després no la tindrà.
És veritat.
I he tingut ofertes de dir, hòstia, em sap greu, però oferton i no puc anar. No puc anar perquè és la nit de Reis. I ja està. Doncs no passa res, tinc 365 dies d'any per treballar, no? I quan no és estiu aquí ho és en una altra banda del món.
Hi ha un cas, per exemple, el de Cal Cox, sí, que explica que el seu pare mai va acabar d'entendre això que es dediqués a la música.
És que el meu pare no ho entén encara. Avui en dia, o sigui, ho entén, però ell ve a l'estudi i em veu allà treballant i jo sé que ell no sap què estic fent, però no li importa. Em veu feliç, fa uns anys em va dir, ara ja estic tranquil. I vaig dir, papa, però si és que porto 10 anys de gira mundial, què m'estàs dient? Que ara ja estàs tranquil. Diu, no, és que ara ja estic tranquil perquè veig que tens una família, tens una casa. Dic, però és que sempre ho he tingut i això.
L'estabilitat, no?
Clar, l'estabilitat la tinc. Bueno, ningú té una estabilitat perquè no sabem, pot venir una pandèmia mundial i se'm va tot a prendre pel cul. Això ja ho sabem que pot passar. No existeix una estabilitat. Treballar al Pirelli, treballar a la SEAT no és una estabilitat. Llavors, jo sempre ho he vist així, ell no ho veia així. Ell volia que jo estudiés i tingués una carrera brillant d'algú. Doncs l'he tingut d'una altra manera, però és això, ell no entén ben bé què faig. A vegades me l'he emportat. I ve, em ve a veure i veu tot allò i diu, hòstia, com mola, no? El meu fill és el que està a l'escenari. Però li vaig dedicar una cançó fa poc. I li vaig dir, l'home no sabia com prendre-s'ho, perquè clar, són una generació que no expressen gaire els seus sentiments, perquè són nens de postguerra, no? I els va quedar flipant com, ara no sé què fer. Dic, bueno, doncs fes-me un petó, no? I t'he dedicat una cançó. I, bueno, no sé, és el que et dic. Per mi la família és tan important com que és la meva toma de tierra, no? I llavors, no, jo no podria fer el que faig si no tingués una casa, una base d'operacions, no? I aquesta gent que m'estima al costat.
La comunitat Vitaminer. Instagram, @vitamina946.
Molt important també, David, els amics. Perquè a vegades treballant al món de la nit, els que ho hem fet, deixes de viure també moltes coses. Perds una mica el cercle perquè al final tu estàs treballant quan tothom s'ho passa bé.
Sí, jo vaig arribar a no tenir una vida social aquí, a Vilanova, ni a cap lloc, no? O sigui, els meus amics estan repartits per tot el món perquè he fet grans amistats, o sigui, jo tinc casa a tot el món i la gent de tot el món té casa aquí, no? Això és brutal. Tinc molt bons amics per ahí, però això de tenir un cercle proper de dir anem a la muntanya el diumenge, no el tenia. Ara sí, perquè clar, a la força, aquesta pandèmia ens ha forçat a moltes altres coses, no? A conèixer gent que tenim al costat i no ens coneixíem i a fer coses diferents, com anar a la muntanya un diumenge. Però jo és que vaig arribar a un punt que no podia anar a prendre una cervesa amb un amic perquè deia, a qui truco? O sigui, perquè també que intentes quedar amb algú, i això és molt trist de dir, però, i es converteix en una entrevista, no? No és una conversa, és una entrevista. I què fas? I d'on vens? I amb què has estat? T'ha passat mai això? I al final dius, hòstia, no vull això. No vull això, no vull una entrevista. Vull una conversa de sobre els
qualsevol cosa.
Organismes unicel·lulars sobre el cosmos, sobre el que sigui que ens interessi, no? Bé, això és una part. Ve amb el pack, ve amb el pack, però sí, tinc gent propera i tinc amics de tota la vida que ho segueixen sent i ara sí que quedem per fer una cervesa, no?
Un bon amic és en David Causa.
Sí, el David Causa és molt bon amic. I tant que sí, el David. Ens vam conèixer a la professió, em va ajudar molt al principi, també jo li enviava música que a ell li agradava pel seu segell, però em va ajudar molt. O sigui, el David va ser el primer que li va enviar un vinil meu al Dani Tenaglia, el Dani Tenaglia el va punxar. Això era molt gran en aquell moment. No, no, va fer molt bona feina amb la meva música i amb els anys ens vam fer amics, perquè a l'Atlàntida no vam coincidir mai. Ens coneixíem de sempre, perquè ell treballava a Sitges i jo anava pels bars i els llocs on ell treballava. Jo anava a l'Atlàntida quan ell treballava, ell sabia que jo era un DJ de Vilanova i tal, i ens coneixíem, però no... Però avui en dia som supercol·legues, el David i jo.
Enllaçant una miqueta, doncs, amb la pandèmia, David, que ara anaves traient també que això, que la pandèmia canviarà moltes coses, creus que potser la pandèmia farà que el model d'oci de la música electrònica o de la música de ball, o l'oci en general, la cultura, canviï, que ja havia passat abans de la pandèmia, a un horari més diurn que nocturn, i això et faci gaudir més dels amics i tenir més temps lliure a les nits? Està canviant, això?
Home, clar, ara no hi ha opció, no? Ara just estava parlant aquí amb el Lulu de la Daurada i li deia, m'encanta punxar de dia. Però jo ja he punxat de dia a molts llocs, perquè hi ha molts llocs que això es feia abans de la pandèmia. Però m'encanta punxar de dia, però com la nit no hi ha res. Perquè, bé, és quan es fa fosc...
Hi ha més màgia, no?
Sí, tio, és diferent. Llavors, però clar, és un luxe punxar a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda estàs a casa teva. I... Sí, però jo espero que això sigui, o sigui, conviure amb les dues coses. De fet, jo no punxava a Vilanova feia 15 anys, em penso, aquí a la meva ciutat, i em van portar aquí a la Daurada el primer cop i em feia com cosa, dic, hòstia, és que no sé si omplirem, no sé, saps allò de l'artista, dir, és que a casa, sí, sí. No sé, va ser una passada.
Nadie es profeta.
Exacte, va ser una passada. I després vam fer un vermut elèctric, els nois del vermut elèctric, em van portar a punxar i va ser brutal, a dalt de tot de la Rambla de Vilanova, bestial, o sigui, increïble, de dia. I vermuts n'hem fet varis, em van portar a punxar a varis i és molt guapo, perquè venen la gent amb els fills, és un altre ambient, però a mi és que el desmadre de la nit m'encanta.
Com estàs vivint, David, la pandèmia en general? Tampoc volem fer molt hincapié, perquè estem parlant tot el dia de pandèmia.
Sí.
Però com a productor, per exemple, trobes a faltar el directe per després ficar-te a l'estudi i produir?
Totalment, totalment. Jo aquí sí que he tingut la sort de que l'estiu passat vam poder fer alguns bolos. Bueno, bolos, vam poder fer algunes sessions aquí a la Daurada, encara amb la gent sentada i tal. He tingut una mica de contacte amb gent i he pogut continuar produint. El que passa és que és molt difícil fer música de ball quan en un moment que no es pot ballar i és complicat no punxar i fer aquesta música, no? Llavors, quan tothom va dir, ah, que guai, ara estarem tancats a casa, ja veuràs quin giro donarà la música. Bueno, ja en parlarem d'això, perquè és que, clar, la gent està que no sap què ha de fer, no? I jo no he vist un gran canvi en l'electrònica en un any.
És veritat.
S'està fent exactament el mateix. Llavors, jo també era dels que vaig dir al principi, uau, ara hi haurà un canvi aquí, perquè sortirà el nou Daft Punk, sortiran els nous Chemical Brothers, un xaval de 14 anys que li donarà la volta a l'escena musical, doncs de moment no ha passat. Tot està igual, que també m'agrada, estem com que ens estem esperant, mantenim la flama viva per quan es pugui fer el que es pugui fer. Però a veure, jo no em crec que això seguirà així de per vida. També em van dir, no, s'acabarà l'oci i ara comença l'streaming. Doncs jo em nego. Faig streamings, clar, sí que els faig de tant en tant, però jo vull la gent allà, la vull veure suar, plorar, riure, tot, abraçar-se. Això és el que a mi m'agrada veure i és el que l'ésser humà necessita, no?
I la lectura de pista com es fa amb la gent asseguda? Perquè t'hem vist punxar aquí a la Daurada.
No, doncs es fa igual. Es fa igual perquè aquest, el somriure o és que tu una persona la llegeixes tal com la veus vindre i ja saps del pel que va. I, és el mateix, el que sí que costa més és mantenir una sessió de 6 hores com la de l'altre dia, quan tothom està assentat, però aquí hi havia un clima de felicitat i de bon rotllo i d'agraïment sobretot, no? I la gent... A veure què dic, perquè clar, jo no sóc molt de seguir les normes, vull dir, no ho he sigut mai, sempre he sigut molt puncarra, jo des de petit, però clar, em poso la mascareta, clar que sí, ens hem de cuidar els uns als altres, però quan dic seguir les normes no les he seguit ni musicalment, ni en manera de vestir, ni en comportament social, sempre he sigut molt jo, vale? Clar, ara quan ens imposen aquestes coses, doncs em molesta molt, però entenc que s'ha de fer i ho fem. Però dit això, el que volia dir és que m'agrada veure la gent que segueix les normes i que venen a un show, han d'estar sentats, estan sentats, han d'estar amb la mascareta o estan, no poden venir a la cabina, no poden tal, i ho fan. Són dos, és un yin-yang. M'agrada veure que la gent fa això, però no m'agrada que hagin de fer això. M'explico, per això deia el de seguir les normes. No m'agrada que hagi de ser a la força. Però clar, si ens ha de salvar la vida, com diuen, doncs ho farem, no? I ho fem. Però sí que em vaig flipar l'altre dia tothom votant a la cadira, com dient, hòstia, quines ganes, però no ho faig per respecte perquè ens deixin continuar, no? I això és una passada.
Això s'ha parlat també entre els DJs, que està guanyant protagonisme la figura del DJ, perquè ara mateix, clar, la gent amb el cul assegut, l'únic que té així d'entreteniment és la conversa que pugui tenir a la taula i el DJ que té davant, és qui li dona aquest entreteniment. Creus que està guanyant protagonisme?
No. O sigui, jo penso que si un DJ no és capaç de que la gent li pari l'atenció, que es dediqui a una altra cosa. Amb tots els meus respectes, i sento molt dir això, però això sempre ha hagut de ser així. Hi va haver un moment que això va canviar. Abans el DJ estava en un racó de la discoteca, superfos, ningú el veia, després les cabines es van elevar, després vam passar a l'escenari, després vam passar a la cabina a peu de pista, com superproper. Si et fixes ara, les cabines estan bastant a prop, les han baixat totes, algunes les han baixat tant que no veus el DJ, com el High, que em va passar fa dos anys, vaig dir, però és que no el veig, perquè està tan baix, però està proper a la gent, cabines on la gent està a tot el voltant, o sigui, ens hem acostat a la gent.
A tu t'agrada això, està a prop de la gent.
A mi m'encanta, jo soc un tio de club total, però és el que et deia, si un DJ va punxar en una terrassa com aquesta que tens aquí davant ara mateix i ningú el mira, és que o no està fent una bona feina o la situació és per posar un tipus de música que ningú l'ha de mirar i la gent ha d'estar de conversa i el DJ ha d'estar posant un chill o un deep house tranquil·let perquè passin la seva estona parlant a la taula i ell no és el punt d'atenció. És que s'ha de saber fer això també, no? Hi ha moments per tot.
Doncs veurem aquesta pandèmia com canvia en general, que ja ho està fent el sector de la música electrònica. David, ara sí, per anar acabant, quins projectes tens ara al cap, al teu segell? Vam escoltar una vegada que estaves a punt de treure un llibre, això en quin punt es troba?
El llibre l'estic fent, però és que m'ho estic prenent amb molta calma. Va un moment que em vaig accelerar de dir, ja, vull fer ja, però no vull fer ja, vull fer quan toqui, perquè encara li falten moltes pàgines amb aquest llibre, no?, per escriure. També estic fent el meu propi àlbum, que l'anava a treure, però l'he parat perquè, doncs perquè no és el moment de treure un àlbum i no poder fer una gira, no?, per exemple. Si seguim així molt de temps, sí, serà el moment de treure un àlbum perquè la gent el pugui escoltar a casa seva, clar que sí. Però estic molt concentrat també en un àlbum d'una banda nova que tinc, que es diu Motel Boutique, que vam començar el 2017 a fer. És un tipus de música post-punk, new wave. És que no vull posar exemples, però no vull posar exemples, però te'ls poso, si vols. És que pot sonar de Depeche Mode, pot sonar de Cure, pot sonar a tota la música que escoltàvem de petits, no?, i d'adolescents. Però fet ara, no té res a veure, no hem copiat a ningú, no té res a veure amb res. I bé, l'àlbum està quasi acabat, em queda una cançó només, no? I llavors prepararem un directe i el farem quan ens el deixin fer. Però aquest àlbum m'encanta perquè m'he sortit de la meva zona de... No zona de confort, m'he sortit del que faig normalment, no? Però segueix sonant a mi, però sona al grup, perquè som tres. I té lletres, o sigui, podem parlar de les coses que... Normalment fem cançons instrumentals i ara això té lletra, parlem de la vida, dels amics, de moltes coses, sobretot de noches de fiesta i de descontrol, de la vida que hem portat, o sigui, és així. I m'encanta aquest àlbum que hem fet, vull dir, i un munt de singles que tinc per sortir, que ja ho veureu. O sigui, tinc un munt de música programada, tinc fins al novembre d'aquest any.
No pares, eh? No pares.
Home, no, és que no paro, no he parat mai, ja t'ho he dit.
Estàs a la millor època com a artista, ara fas el que vols, de veritat.
Jo sempre he fet el que m'ha donat la gana, sempre. I amb la sort de que m'ha funcionat, o sigui, però clar, els segles de la música, no? O sigui, quan la teva curva artística enllaça amb la curva musical d'allà fora, és quan, saps? Agafes la onada, és com un surfero, però és que moltes vegades tal com estàs tu artísticament i tal com ve la onada, no la pilles bé. I llavors no t'entenen o no funciona com hauria de funcionar, però la música es fa en el moment que es fa i tal com tu la sents, no? Però jo crec que des dels meus 43, 44 anys va ser el meu millor moment artístic. No sé, va ser la maduresa, no? De l'artista, això que et dic. Un dia que el Xus em va dir, quan anava a néixer la nena, és que això em va quedar gravat. El Xus em diu, ara que tindràs una filla, et convertiràs en un artista adult i serà el millor moment de la teva vida. Vaig dir, vale, pues te lo compro, la puta mare, no? I sí, sí, va ser així.
Doncs gaudint d'aquesta etapa, David, és un plaer escoltar-te aquestes reflexions, perquè tots arribarem també i passarem per la teva edat, els que som encara més joves, i tot avançarà.
Espero, espero que sí.
I aviam com ens trobem també això de la música electrònica, perquè evoluciona cada...
Bueno, la crònica seguirà, seguirà. Seguirà i cada vegada serà millor, estic segur.
Doncs ja heu pogut escoltar aquest episodi, la veritat, de Vitamina en Friends. Ha estat molt especial perquè aquí un servidor doncs, porta molts anys seguint la carrera del protagonista d'avui, d'en David Tort. Molts anys, molta feina al darrere, no tot és sort, sinó feina, feina i feina, i estar-hi, ser-hi. I volíem acabar, David, què et sembla el...
A veure, és que després d'aquestes paraules he de dir alguna cosa. Vull dir, t'estic superagraït de que... Doncs que hagis seguit la meva música, de que t'agradi i de que m'hagis convidat al programa. La veritat és que tot vosaltres, no? O sigui, aquestes són coses que t'omplen mogollon, no? Com a artista que dius... I com a persona, com a artista i com a persona, perquè per mi no hi ha una diferència entre les dues persones, no? És una mateixa. I, clar, et dedicaria unes paraules tan boniques, però no les tinc, o sigui que... Perquè sóc un tio instrumental, jo ja t'ho he dit.
Instrumentació,
sí, 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 ho deixem així.
Doncs volem acabar aquesta conversa, aquest episodi de Vitamina en Friends amb en David Tort. A tu t'agrada el bon vi, oi, David?
Si m'agrada el bon vi? Si m'agrada el vi, en general.
I què et dic si t'hem portat un obsequi avui?
En sèrio?
Com a agraïment al teu temps?
Home.
Perquè saps què passa, David? Que a vegades mitjans més petitonets, nosaltres som un mitjà local, costa a vegades contactar amb l'artista que porta més anys en el sector... També perquè teniu una agenda més complicada, no tot és... Vinga, doncs sí.
Bueno, sí, em penso que hem hagut de quedar tres vegades, no?
Per això mateix.
Em sap greu, eh?
Però aquí estem, hem fet prop de dues hores de
sí,
conversa.
Sí, tio. Home, doncs...
Et volíem agrair, doncs...
Això són detallassos, sí.
Sabem
som,
que...
Som amant del vi.
Que sí. T'agrada el bon vi.
Moltes gràcies.
Del Penedès, d'aquí al costat.
Ah, molt, doncs moltes gràcies.
I això, per gaudir amb la família...
Me'l veuré aquesta nit, segur.
Doncs espero que el gaudeixis, David.
Merci.
I moltíssimes gràcies pel teu temps i per la teva dedicació.
Gràcies a vosaltres.
Temps de conversa. Obrim els micròfons de la 94.6.
Posem el punt i final a aquesta conversa amb en David Tort, escoltant un dels seus hits, un dels seus clàssics de clàssics, com és Lost in Acid, una producció que passarà a la història i, com ell ha dit, qui sap si també viatjarà a través de l'univers per tota la vida. Moltes gràcies també a vosaltres per escoltar-nos una setmana més, un nou episodi de Vitamina en Friends. Gràcies també per les audiències que estem tenint a través d'iVoox, de Spotify, de tot arreu. Unes audiències increïbles, hem passat la barrera dels 10.000 plays i des de part de tot l'equip de Vitaminers, aquí al capdavant amb un servidor, amb Toni González, però també la Marina Garrido, en David Ibáñez, amb Genís Vega, tota la colla, l'Anna Maria també, doncs tota la colla de Vitaminers que us agraeixen doncs, aquestes reproduccions i aquests bons resultats. Que no pari la música, seguim i esperem que molt aviat ens veiem a peu de pista. Bon cap de setmana i molta vitamina.
Connecta't a la comunitat Vitaminer. Instagram, @vitamina946. We'll be right back. Segueix-nos a Instagram @vitamina946. Vitamina Dance a Ràdio Sabadell 94.6.